situación que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Sempre és tot un plaer. I parlem d'una situació... Mireu, comencem possiblement fent un exercici d'imaginació, que a vegades les xarxes socials no els deixen imaginar les coses. Mireu. Imagina't que cada dia et costés més respirar, com si l'aire es negués entre els teus pulmons. És a dir, una cosa tan habitual com la que fem cada dia de forma automàtica, que és respirar, que ni ens n'adonem d'això. Imagina't que no t'entra l'aire als pulmons. Imagina't, que costa. Doncs aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat de més de 300.000 persones a Catalunya que pateixen la malaltia pulmonar obstructiva crònica, per les seves sigles EPOC. Igual sona més per les sigles EPOC. Però és això, la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Bé, és una malaltia que s'infiltra en el dia a dia sense avisar i que a la nostra comunitat topa amb un obstacle, a més, afegit. I són les limitacions en els tractaments que podrien alleujar el patiment. Per què l'EPOC no té cura? No té cura. Però sí té tractaments per millorar la qualitat de vida. Deixem-ho així. Seria una qüestió així, una explicació molt planera, però seria això, no? Bé, anem a parlar de l'EPOC. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Imagina només aquesta situació de... Ojo, si me duermo, si no tinc un aparell per respirar... Si... Una situació prou angoixant i, a més, amb les traves de tractaments que darrerament posa salut als pacients.
Sí, són diferents problemes que s'acumulen, eh? D'entrada, què és la POC? Si et sembla, ho expliquem així
endavant.
Breument. Es pot definir com un conjunt de problemes als pulmons que, efectivament, fan que respirar cada cop sigui més difícil. Hem de pensar o ens hem d'imaginar que els pulmons són com dues esponges elàstiques que s'expandeixen i es contrauen per deixar passar l'aire. Doncs amb l'EPOC, aquestes esponges es fan malbé. S'inflamen, s'obstrueixen i perden elasticitat com si estiguessin plenes de fang o foradades. I això fa que l'aire quedi atrapat a dins i que el cos no tingui prou oxigen. O sigui, la POC inclou, es pot dir, dos problemes principals: la bronquitis crònica i l'emfisema pulmonar. Hem de dir que els símptomes comencen de manera suau, eh? O sigui que no... Per això és una malaltia, efectivament, que té un infradiagnòstic important, eh? El 80% dels casos, doncs, no es detecta a temps. Per què? Perquè comença mica en mica. I et pot pensar que és una altra cosa, no? Al principi es pot notar una mica de tos persistent, especialment al matí. Després apareix la falta d'aire per fer esforços senzills, que pots dir, mira, això és amb l'edat que ja em començo a cansar, no? I després ja sí, és quan ja, en casos ja més greus, doncs la persona s'esgota només amb petites activitats diàries, com per exemple vestir-se o cuinar, eh? Aquí ja sí que veritablement és quan ve el problema. O sigui, a Catalunya, bueno, i en general, a Espanya hi ha un problema important d'infradiagnòstic i, com en tot, doncs, clar, la detecció precoç és fonamental. I, a més, hi ha una altra qüestió a tenir en compte, que són limitacions en els tractaments, no? Aquí ve una mica el drama específic de Catalunya, que és el que denuncien les associacions de pacients.
Però com limitacions en els tractaments?
Ara t'ho explico. Sí. Mentre que la resta d'Espanya, els pacients amb EPOC greu accedeixen a la triple teràpia, això des del juny del 2023, que és quan es va eliminar el permís especial requerit, a Catalunya hi ha una barrera única que es diu índex de qualitat de prescripció farmacèutica. Aquest és un sistema del Servei Català de la Salut que mesura i qualifica les receptes dels metges. Què implica això? Doncs que si un metge prescriu més del permès, el seu centre perd incentius econòmics. I això equival a una sanció indirecta, no?, que desincentiva receptar el millor per al pacient. Què suposa a la pràctica això? Doncs una limitació a Catalunya de la prescripció de la triple teràpia per a l'EPOC, perquè s'estableix uns topalls percentuals. O sigui que si no trobessin ja prous problemes en patir, no només si hi ha una pagada, o amb la factura de la llum,
perquè són,
per exemple,
molt electrodependents
del seu problema en si, del seu dia a dia, de conviure amb aquesta malaltia, doncs els pacients més greus doncs tenen en certa manera limitat aquest accés.
Ostres,
no vol dir que no tinguin tractament, eh? No vol dir que no tinguin tractament, que el tenen, evidentment, de moment és una malaltia que no té cura, però almenys en aquesta triple teràpia que es diu, doncs, no? Tenen aquesta limitació a la resta d'Espanya, no?
Ara estic empatitzant i allò que notes, intentes... Respiro bé, saps allò de que empatitzes amb una malaltia que no té cura, insisteixo, però sí que hi ha tractaments. I amb això que ens estaves explicant, Yolanda, que bé, de fet, la Generalitat ha avalat limitar aquest millor, el triple tractament, amb penalitzacions als metges, doncs és tot un què.
La idea d'això és que no s'abusi.
Ja.
Però, clar, entre l'abús i el fet de limitar, igual es pot establir un cert control.
Però
per
amb
exemple,
un sistema amb restriccions econòmiques ja, que en funció de com i de què a sobre... Bé, és igual. Mira, millor tot això ho discutim i traslladem totes aquestes preguntes al senyor Alfons Viñuela, que és coordinador de la PEPOC, que és l'Associació de Malalts de Poc d'Espanya. Ell és el coordinador a Catalunya. Alfons, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, al fons. De tot plegat, jo no sé per on començar. En tot cas, pel tractament, com la sanitat pública com facilita, si ho facilita o no ho facilita, els tractaments a les persones que teniu a poc?
Bé, abans un petit apunt.
Endavant.
A poc és l'associació de pacients amb a poc a Espanya.
Avant.
I jo sóc el coordinador aquí a Catalunya i encantat que m'hagueu convidat per explicar una mica o per posar una mica de llum amb aquestes dubtes que tenim sobre el visat de la triple teràpia que em preguntes ara,
sí,
i també el tema dels electrodependents. El visat de triple teràpia, amb un sistema de salut tan bo com és el català, que és un dels millors de l'Estat, com sabem, amb hospitals de referència, etcètera, etcètera, el que fa és limitar la prescripció, més que la prescripció, la prescripció adequada de la triple teràpia per a aquells malalts d'aquestes malalties que tu has citat, l'EPOC, l'asma,
sí,
etcètera, sobretot amb l'EPOC, amb la triple teràpia. Que la triple teràpia, com que té un cost econòmic primari, és a dir, de compra superior a altres dispositius, a broncodilatadors, a corticoides, inhalats per separat,
sí,
pues, l'índex de qualitat farmacèutica del sistema de salut català, el que fa és dir als metges: ei, si no heu fet primer les valoracions que teniu que fer, complertes, de que sigui un malalt que necessiti aquesta triple teràpia, no ho prescriviu, perquè si ho feu, us penalitzarem amb un 20% del total de les medicacions que teniu que donar al llarg de l'any, el qual això a hospitals i centres d'atenció primària els pot representar després, pues, una retallada amb les inversions. Què vull dir amb això? Pues que aquest visat el que fa és que els metges diguin: escolta, et dono altres coses i no m'hi fico amb aquests problemes de si administrativament em penalitzaran o no em penalitzaran.
Però està clar, aquest triple tractament és millor que altres tractaments?
Per alguns malalts, sí. El triple tractament el que té, que és molt important, primer, ja no parlem de l'impacte mediambiental, perquè fer servir un inhalador o fer servir-ne tres, doncs hi ha una diferència importantíssima. Però és que és molt més fàcil de fer servir per persones grans, per persones que els costa doncs administrar-se ells mateixos aquests inhaladors, perquè requereix una disciplina, requereix una constància. És a dir, hi ha una major adherència al tractament, per descomptat, hi ha una major tassa de compliment pels que de fer servir-ne un que fer servir-ne diverses, és més fàcil d'utilitzar. I el que deia abans, sembla que és més car en principi a la compra, però com que redueix els ingressos hospitalaris i redueix les exacerbacions que et porten a l'hospital, al final és més econòmic pel sistema.
Jo em quedo una mica quadres quan, quan m'expliquen aquestes coses, em quedo una mica quadres perquè quan parlem de la... Jo entenc que els números i les xifres són sempre fredes i és així, però, ostres, estem parlant de qualitat de vida, estem parlant d'un sistema sanitari, estem parlant de que si s'ha d'acceptar recepta, vull dir, no sé, aquí se m'escapa una mica tot això.
Bé, el que ens estan dient és que no tenim el temps de dedicar a un pacient totes les proves i tot el temps necessari per entendre que aquesta seria la teràpia més adient per la seva cura o pel seu manteniment, que abans ho has dit molt bé, l'EPOC no té cura, el que té és un manteniment holístic, has de fer exercici, has de menjar bé, has de prendre els medicaments, aquests medicaments han de tenir adherència, òbviament, han de ser fàcils d'utilitzar, etcètera, etcètera. Pues clar, el que fa el sistema, el que diu és que tot aquest temps que necessitaríem per determinar que tu ets un pacient adient per la tripoteràpia, no el tenim. Què faig? Pues et dono un altre, no sigui que m'equivoqui, i a l'equivocar-me em penalitzin a l'hospital o al CAP.
D'acord. Després parlem de l'electrodependència dels pacients d'EPOC. Clar, aquí estem parlant també d'un altre tema delicat en qüestió de factura, en qüestió de manteniment i en qüestió, possiblement, fins i tot d'ajudes o de manca d'electricitat, si hi ha una apagada, per exemple.
Sí. De fet, és que fa no gaire, bueno, fa un any i pico, a Pepoc està parlant amb el defensor del poble, que el defensor del poble, el senyor Àngel Gabilondo, doncs ja va presentar un informe conforme hi ha 3 milions de persones que necessiten electricitat per pel manteniment o la cura de les seves malalties. Clar, què succeeix? Que tu has parlat de l'apagada, però és que els malalts que no tenen recursos i en què té pensions, normalment són gent gran, són gent doncs, més de 65-70 anys, que tenen pensions, alguns doncs, unes pensions bastant limitades, que tenen que pagar-se altres coses, el lloguer, el menjar, una cuidadora moltes vegades perquè tampoc la tenen, la llei de dependència tampoc arriba a tothom i quan arriba, arriba molt minsa, amb molt poques quantitats, que tot això al final sumen i al final tenen factures de 150 euros al mes. 150 euros al mes, una persona amb aquestes condicions li és molt difícil pagar. Llavors tenen més por a les factures que no pas a les apagades.
La darrera pregunta que et faré és més, més d'àmbit personal, en tot cas, però també entra en tot el que estaves explicant, no? Davant de la teva experiència i d'experiències d'altres persones que tenen l'EPOC, no? Moralment, això com es porta? Vull dir, perquè el factor psicològic, per dir tot això, perquè sortir de casa, moure't i tal, també cal que moralment estiguis a l'alçada, és a dir, que estiguis bé, conscienciat, i psicològicament portar-ho bé. Això com es porta?
És molt important això que acabes de dir, perquè és cert que ens limita, no solament físicament, sinó emocionalment. Emocionalment perquè molta gent doncs, es considera malalta. Jo sempre dic, perquè jo parlo amb tots els malalts, amb tots els pacients, perdó, ens agrada més dir pacients que malalts, que entren a l'associació, els explico. La malaltia no et defineix. Ets la mateixa persona que eres abans d'estar diagnosticat. El que passa és que tens uns condicionants, com altres persones tenen altres condicionants, de tipus mèdic, social, econòmic, el que sigui. Has de entendre que la gent serà empàtica amb tu i el que no sigui, que n'aprengui. De fet, hem de sortir al carrer, hem de socialitzar. Una de les formes, el CAP mateix m'han explicat que estan obligats a que el 5%, doncs estan obligats, estan aconsellats a que el 5% dels malalts del centre d'atenció primària socialitzin, perquè s'ha demostrat i fan activitats per això, s'ha demostrat que socialitzar és una teràpia molt bona per la cura de qualsevol malaltia. No estem a casa, hem de socialitzar, hem de sortir, hem de moure'ns, hem de caminar. Per això dic que la part emocional és molt important. Saber això, la malaltia no et defineix i tu ets qui eres abans que et diagnostiquessin.
Doncs senyor Alfons Vinyuela, coordinador de la PEPOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, per haver-nos explicat totes aquestes situacions i fins i tot pel teu punt de vista personal que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies per donar-nos espai, gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns. És una situació d'aquestes, difícils, i era un bon tema per començar avui el programa, Iolanda.
Sí, perquè ja veiem que hi ha moltes persones que també que estan queixades de
la mà de Déu.
Hi ha altres preocupacions que dius, de veritat, que això...
Bueno, de la mà de Déu i de l'administració, bàsicament,
també,
en tot cas.
Bàsicament, sí.
Que, per cert, és important. Mireu, l'important, quan li feia la pregunta sobre com es porta això moralment, és la importància que la societat, la moral, a la sentir-se acompanyat, recolzat, és bàsic, no per aquesta malaltia en concret, sinó bàsicament per qualsevol cosa de la vida. Perquè tothom tenim fallades, i més si estàs en situacions com l'epoca, que pots tenir dies de, ostres, vaya asco todo. Llavors, un entorn fort que moralitzi, doncs, ajuda i molt. Yolanda Canales, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Cuida't molt. Va, que de seguida parlarem de mobilitat. Un estudi que reflexa la relació directa entre la mobilitat i l'estrès, sobretot a grans ciutats. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En
FlexiCar, una vida, muchos cars. En FlexiCar.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. Se sorprenderá. La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Baby, it's a new age, you like my new craze, let's get together, maybe we...
Mireu, això de la mobilitat hauria de ser un dret, directament, un dret de qualitat, això, directament, perquè quan la mobilitat, per moure'ns, en aquest cas per Catalunya, ens afecta directament a la nostra qualitat de vida, llavors estem parlant d'un problema, estem parlant d'una situació que no hauria de ser així, que hauria d'estar ben calculada i que no hauria de suposar més cap mal de cap que a l'hora que ha d'agafar el tren, el bus, el cotxe i poca cosa més. De fet, un estudi que ha fet mides assenyala que quasi 8 de cada 10 catalans, en aquest cas, assenyala que la mobilitat a la seva ciutat afecta negativament a la qualitat de vida. Bàsicament, la resposta podria estar mastegada, però fins que no hi ha una qüestió sòlida no podem afirmar el que possiblement ja podíem intuir, no? En parlem d'aquest estudi amb el senyor Enrique Santos, que és director d'Expansió de Mides. Enrique, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel. Muchas gracias por esta invitación a esta entrevista.
Siempre es un placer. Y a estas alturas, si continuamos con prácticamente lo mismo, o sea, es que seguimos teniendo graves problemas de movilidad en las ciudades en algunos momentos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es algo que posiblemente todo el mundo podemos intuir, pero después de poner en marcha el estudio tan profundo que hemos realizado desde el Observatorio Midas de la Movilidad, bueno, pues lo hemos concretado y confirmado con números. La movilidad se ha convertido a día de hoy pues en un elemento determinante en nuestra calidad de vida como ciudadanos.
Hombre, el transporte público sería una de las soluciones, pero a veces en función de qué transporte. En Barcelona, por ejemplo, el metro funciona muy bien, el autobús, pero cuando hablamos de Rodalies, aquí es donde posiblemente tenemos el problema. Y sería la clave, porque Rodalies es las personas que vienen hacia Barcelona, salen de Barcelona. Sería la clave, con lo cual no les queda otro remedio que el vehículo privado.
Correcto. Fíjate que los datos que arroja el estudio que hemos realizado desde Midas, pues nos dicen que únicamente un 19% de los catalanes se manifiestan utilizar el transporte público, mientras que el uso del coche propio pues se extiende a un 36%. Y bueno, un dato quizá positivo, y es que el 22% de los ciudadanos catalanes pues manifiestan que se mueven a pie por la ciudad.
Bueno, eso está bien, haces ejercicio y todo, ¿eh? Pero esto de los atascos, ¿tiene solución? Porque llego a pensar que no, que esto no tiene ninguna solución. O sea, cuando hay un embotellamiento, que hay una masificación de cosas, esto es difícil de controlar.
Bueno, es difícil de controlar. Nosotros siempre decimos que siempre es posible, bueno, pues tomar algunas acciones y poder mejorar. Algunas parecen muy de sentido común, pero muchas veces, pues por las prisas y demás, no las aplicamos. Y bueno, pues quizá con cosas muy sencillas, yo creo que sí que puede solucionarse lo que podemos hacer de parte nuestra, de parte de los ciudadanos. Entonces, pues por ejemplo, José Miguel, controlar bien cuáles son las horas de punta en tu ciudad y anticipar si se puede un poquito la salida o incluso retrasarla un poquito. Considerar alternativas que hoy son muy posibles y que son muy positivas, como por ejemplo el coche compartido, o dependiendo del trayecto que se haga, pues utilizar la motocicleta o algún otro vehículo de dos ruedas que en determinados trayectos nos da mucha agilidad. Las aplicaciones. A veces pensamos que todo el mundo utiliza las aplicaciones móviles para ayudarse en sus recorridos, en sus trayectos, pero hay todavía muchísimos conductores que no los utilizan. Y además de darnos en tiempo real el estado del tráfico, pues incluso nos sugieren buenas alternativas. Y bueno, pues luego desde Midas es muy importante, nosotros consideramos muy importante mantener el vehículo en condiciones óptimas, evitar esas averías inesperadas que con un buen mantenimiento preventivo pues vamos a solventar, y también nos van a rebajar muchísimo el estrés ante esos sustitos que nos puede dar que se nos encienda un piloto en el salpicadero o que el coche nos haga algún ruidito extraño.
Claro, esta sería una de las claves, porque una avería inesperada, ya sea en una autopista, en una ciudad, ya provoca el estrés del conductor que lo está sufriendo, y luego el embotellamiento que se produce, porque se producen siempre embotellamientos cuando ocurren cosas así.
Efectivamente. Fíjate, José Miguel, que los datos que arroja nuestro estudio nos dicen que prácticamente el 50% de los conductores españoles admite haber circulado alguna vez con la ITV caducada. 4 de cada 10 señalan que pasar la ITV les produce estrés e inquietud. De manera que, bueno, si no paso la ITV del coche, quiero pensar que a lo mejor también me descuido con las revisiones periódicas del vehículo. Y efectivamente, claro. Esto no solamente afecta a que nos puede dejar tirado el coche o darnos algún sustillo, sino también, y es muy importante, a la seguridad en la conducción.
Claro, yo supongo que todos estos factores afectan muy directamente, ¿no?, en el bienestar emocional, o sea, en nuestra cabeza, en nuestra salud mental.
Correcto, correcto. Fíjate que lo que nos dicen los conductores, específicamente catalanes, pues es que el 40,5% reconocen que el estrés y el agobio que les produce emplear más tiempo del que ellos han calculado para recorrer su trayecto o para encontrar aparcamiento.
¡Ostras!
Por ejemplo, el 39,2% reconocen que les estresa muchísimo encontrar aparcamiento. O, por ejemplo, el tema de la salud en cuanto a los efectos negativos de la contaminación. Pues prácticamente un 30% reconocen que les estresa lo que la contaminación puede afectar a su salud. Pero claro, si casi un 30% de los conductores catalanes nos dicen que les estresa que la contaminación les afecte, pero después prácticamente un 50% de los conductores reconocen retrasarse con la ITV, donde uno de los principales motivos es los gases contaminantes,
sí.
Bueno, pues al final sí que podemos hacer cosas como ciudadanos para mejorar todo este estrés y todo este malestar que sentimos cuando nos movemos hoy por la ciudad.
Pues Enrique Santos, director de Expansión de Midas, oye, muchísimas gracias por comentar con nosotros este estudio que habéis realizado, muy amable.
Encantado de este tiempo con vosotros, y ánimo a todos los ciudadanos, y vamos entre todos a mejorar un poquito esas rutas y esa movilidad tan necesaria hoy en día.
Gracias, igualmente, así sea. Fa gràcia això, m'ha fet gràcia dir ànimo a tots els ciutadans, perquè és veritat, a vegades, en funció de quin moment, i espereu, que quan comencin totes les obres de Rodalies, com està previst, el caos està servit. Vull dir, és una qüestió que espero i desitjo equivocar-me, no quiero ser pájaro de mal agüero, però si és que mirem antecedents, tot apunta a que ja nos podemos ir preparando, perquè, a més, com hi ha tant endarreriment en inversions a les infraestructures ferroviàries, ara que comença ja, perquè era insostenible la qüestió, i han dit, bueno, vamos a hacer algo, porque si no aquí vamos a tener una revolución al final, acabaremos quemando trenes. Les fan totes alhora, o molt semblants, molt una darrere de l'altra, molt seguides, i clar, això, evidentment, són obres per millorar, però hi haurà un temps d'aguantar caos. Caos. I clar, és que no es pot fer una obra més, perquè si es fa una obra més a la xarxa ferroviària, ja ho parem tot. Així que, quan dice ánimos a todos los ciudadanos, serà ánimo a todos los ciudadanos, en aquest cas, els que utilitzen o utilitzaran el transport ferroviari. Va, que de seguida parlem de descans i després parlem d'un tema delicat, els nens que viuen i dormen als carrers de Barcelona.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Esta temporada disfruta del cascabel de siempre con más novedades que nunca. El prime time más visto de la TDT se renueva para seguir ofreciéndote el análisis de la actualidad con el rigor y los valores que nos caracterizan, con más y mejores colaboradores que nunca, pero con el entusiasmo y la pasión de siempre. Te espero aquí, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, en el Cascabel. 13. Siempre contigo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de ciruela Claudia de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Qué tal dormís? Yo espero que bien, que todo el mundo duerma perfectamente. Y cuando duermes bien no te das cuenta de lo importante que es dormir bien. No te das cuenta. Cuando duermes mal, aquí es donde te das cuenta de la importancia del descanso. Para tener un buen descanso hay muchos factores aquí, ¿eh? Pero entraremos en uno, si me permitís, que es clave. El colchón. Parece una tontería, ¿eh? Aquí, bueno, colchón, el colchón. El colchón es uno de los elementos clave para que tú descanses bien y tengas esa energía que debes tener. Es una cuestión de salud, básicamente. Bien, y ahora, ¿y dónde tengo un buen colchón? ¿Dónde me pueden aconsejar un buen colchón? ¿Dónde lo pillo esto? Ya entrando, pues mira, llevan ya mucho tiempo con esto y saben de qué están hablando, saben lo que tienen entre manos, saben lo que recomendarte, lo saben todo. Es Nacional del Descanso y el Nacional del Descanso, perdón, y el colchón de la Piquer. Y tenemos a César Biosca, para mí, Don César Biosca.
Hombre, muchas gracias.
Bienvenido, Don César Biosca.
Encantado de saludarte. Pues lo has dicho muy bien, hay muchísima gente que no duerme bien, que no descansa correctamente, porque siempre hemos dicho que no es lo mismo dormir que descansar. Te quedas dormido en un coche y te levantas y te duele todo. Y eso claro, le pasa a muchísima gente que tiene un colchón ya deformado, que tiene un colchón que le ha hecho la barriguita, que está hundido, y entonces, aunque duerma, pues se levanta fatal. Y hay gente que incluso ya pues tiene interrupciones. ¿Qué hace falta? Pues lo que tú has dicho, un buen colchón, un buen equipo de descanso. ¿Qué ofrecemos en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer? Pues en primer lugar, muchos años de experiencia, muchísimo trabajo, una amplia gama de colchones, porque no hay el colchón perfecto para todo el mundo.
O sea, asesoráis. Y yo llamo y digo, oye, necesito un colchón de estas características, o qué colchón me aconsejáis.
Que además es fundamental, claro, no porque el colchón sea nuevo, tiene que ser el ideal para ti.
Correcto.
Cada persona es diferente y tenemos una amplia gama de colchones. Colchones premium, de máxima calidad, fabricación española. Y que sepan que trabajamos directamente de fábrica a domicilio. Desde donde nos estén escuchando, hasta ahí llegamos.
Y perdón que te interrumpa, César, ¿pero esto tiene garantía?
Por supuesto, la garantía que marca la ley. Y después la garantía de una empresa que quiere ser su empresa, su colchonera, su empresa de descanso, de confianza. Nos pueden llamar de lunes a domingo. Siempre le va a atender la misma persona y eso da muchísima tranquilidad. Financiación a su medida. Nos dedicamos a montarle el colchón, a llevarnos el viejo, sin coste adicional. Llámenos, nuestro teléfono además es muy sencillo, es el 93-799-2000. Y si nos llama ahora de parte de COPE, con el colchón le regalamos una sábana bajera, protectora del colchón y además impermeable.
Oye, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aquí tienes la solución, no a que duermas, sino a que descanses con Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. 93-799-2000. 93-799-2000. Hemos hablado de seriedad, de calidad, de trabajo y de confianza. Eso es Nacional del Descanso. Don César Biosca.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor Cruz, un placer.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
No vull ara que em jutgeu ni em critiqueu pel que diré, ni molt menys. I ho comparar, tampoc vull comparar perquè no és comparable. Però a vegades, quan mirem les desgràcies que passen fora de casa nostra, sense anar més lluny, el que tenim ara mediàticament més potent és Gaza, per posar un exemple, o la guerra d'Ucraïna, diem allò de virgencita, virgencita, que me quede com estoy, i sembla que aquí no passi tantes coses. Dona que, insisteixo, no vull comparar, eh? Però quan mires aquí, per exemple, als carrers de Barcelona, veus que hi ha nens que viuen al carrer. I això és una desgràcia, també. Insisteixo, no és comparable. No és comparable. Però a vegades, quan mirem d'arreglar les coses, possiblement tenim un punt de manca d'empatització amb els problemes d'aquest nivell que tenim a casa envers dels que tenim fora. I no vull posar un per davant de l'altre, però possiblement a vegades per proximitat hauríem de començar a arreglar coses que sí que tenim poder per començar a arreglar. A vegades nosaltres no podem arreglar, només protestar. En parlem d'això amb el senyor David Bondia, síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. David, bon dia, benvingut.
Tens tota la raó, en el que deies, de dir, no ens podem queixar de com estem aquí. Estem bé en matèria de drets humans, però sempre hi ha marge de millora. Home, si mirem cap enfora...
És que si ens comparem, i perdoneu-me la comparació, si ens comparem amb la desgràcia enorme que està passant a Gaza o a la pobresa del centre d'Àfrica, dius, ostres, virgencita, que me quede com estoy. Però aquesta és la qüestió també és d'arreglar les coses que tens més pròximes.
Sí, i bàsicament en matèria de drets humans sempre hem anat en comparatives i sempre ens comparem amb coses que són pitjor que aquí a casa nostra. El que hem de canviar aquesta perspectiva, canviar la perspectiva d'anar amb bones pràctiques, què s'està fent bé fora i què es podria fer bé aquí. Per exemple, el tema el tema del sensellarisme, és preocupant el tema del sensellarisme, però és més preocupant quan ens trobem no només a gent adulta, sinó famílies amb menors d'edat que estan en situació de carrer. I aquest és un cas concret que ens va entrar a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, una persona que estava, una família que estava sent atesa per serveis socials, que havia vingut de Geòrgia, va anar a Girona, després va venir a Barcelona, atesa per serveis socials, se'ls estava buscant recursos, però eren recursos sense solució de continuïtat. Un dia estaven al SAIR, que és el Servei d'Atenció a Migrants, Immigrants i Refugiats, un altre dia estaven al CUES, que és el Centre d'Urgències i Emergències de Serveis Socials de Barcelona, però no tenien una situació de continuïtat i hi havia dies que havien pernoctat al carrer. Això ens va entrar, ens ho vam trobar nosaltres visitant un barri de Barcelona, ens van venir aquí a la sindicatura i el que vam dir és que no podia donar-se aquesta circumstància a la ciutat de Barcelona, que hi havia aquests allotjaments temporals d'urgència, que ja ho diu el nom, que és temporal, però com a mínim se'ls havia de buscar algun aixopluc en aquesta situació.
Clar, jo entenc també, David, que la solució no ha de ser fàcil, no? Perquè hi ha una sensació de sobresaturació davant d'aquestes necessitats que entenc que calen més recursos, això per començar.
Clar, i tu has dit, no és fàcil la solució, sobretot perquè les característiques, hem de tractar els casos de forma individual. Aquesta és una família que tenia una xarxa d'acollida, una pare, mare, mare embarassada, nena de 12 anys i un infant que se li havia detectat un autisme, situació d'autisme. Què passa? Que la xarxa d'acollida els tenia a casa, però els crits del nen, les inquietuds del nen, la malaltia que patia el nen, el que feia és que no, les famílies no volien acollir-los i va haver un moment que van perdre aquesta xarxa. Llavors, quan espera aquesta xarxa és quan ha d'entrar a l'àmbit institucional, i a l'àmbit institucional el que ha de fer és un acompanyament. Se'ls fa un acompanyament, nosaltres posem en valor a la nostra resolució, que es fa un seguiment intensiu del cas i de forma proactiva per part del SAIER, però hi ha una part que és negativa. En el moment que perden la xarxa pròpia, el que veiem és que aquí fa falta buscar algun tipus de recurs estable per a aquestes famílies i sobretot donar-los una orientació. En aquest cas concret, ens que ens trobem és que quan ells manifesten que han passat més de 15 dies en situació de carrer, se'ls fa firmar un document, una compareixença, perquè quedi constància d'aquesta situació per poder donar algun tipus, activar algun tipus de recurs. Problemes idiomàtics, problemes d'interpretació, ells entenen que firmant aquesta compareixença el que estan és renunciant a la custòdia dels menors. I, per tant, el que diuen és que no firmen i volen que el seu expedient se'n vagi de qualsevol àmbit dels serveis socials de Barcelona. Nosaltres què els diem? Els diem a l'Ajuntament de Barcelona, el llenguatge ha de ser molt clar, se'ls ha d'explicar molt clarament a les famílies que el millor lloc on pot estar els nens menors és en la pròpia família. Si és un problema de pobresa, l'Ajuntament ha de fer front, la ciutat ha de fer front a aquest problema de pobresa i fer-los un acompanyament. Ells ho van veure com una renúncia a la custòdia dels nens i, per tant, també es van tancar en banda. I el que veiem és aquí, per part de la família, una problemàtica idiomàtica i per part de l'Ajuntament un llenguatge poc clar. I, sobretot, el que hem de veure és això, aquesta situació d'estar en situació de carrer més de 15 dies. Què ens diu l'Ajuntament? Que a partir del maig del 2025 ja han fet un acompanyament a aquesta família. Per tant, nosaltres ho veiem de forma positiva, que vam posar aquest cas sobre la taula. L'Ajuntament ha fet un acompanyament, però hem de mirar que no torni a passar, perquè des del desembre del 2024 al maig del 2025 han anat amb recursos esporàdics i hi ha dies que han estat al carrer amb els dos menors. Per tant, el que hem de fer és posar solucions sobre la taula, com tu deies, posar recursos, que no és fàcil posar recursos, i sobretot una reflexió final. Què passa? Per què aquestes famílies acaben venint a Barcelona? Perquè Barcelona ho està fent bé, Barcelona està posant recursos, i perquè hi ha un efecte expulsió. Com en altres municipis no es fa aquesta acollida, la família ve cap a Barcelona. Llavors, el que hauríem de pensar és en solucions en clau metropolitana, que no només fos Barcelona que posés recursos, sinó que es posessin en tots els municipis perquè no hi hagués la necessitat de venir a Barcelona a tenir algun tipus d'acollida per evitar situacions de sensellarisme.
Aquesta sensació de saturació o, com a mínim, anar al límit dels serveis socials, no sé si és només una sensació o és una realitat.
No, i és una realitat, i també una realitat de que hem de posar en valor als treballadors i treballadores del servei social, que és un equip i un recurs molt tensionat, que reben totes les crítiques possibles, però perquè estan treballant amb els recursos que tenen i, sobretot, perquè presten un servei molt necessari a la ciutat de Barcelona, però realment tenim un servei molt tensionat i una manca de recursos, i el que hem de buscar és d'on treure aquests recursos i veure com optimitzar moltes vegades aquests recursos. Nosaltres vam fer una actuació d'ofici abans de l'estiu dient que és que no té sentit de que quan es desnona una família buscar-li una habitació de pensió o d'hostal, que estem pagant molts diners, quan ens estalvaríem molts diners si el que féssim era fossin ajuts al lloguer per evitar els desnonaments. Per tant, hem de buscar recursos, però també optimitzar recursos, i aquest és una mica el paper de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Acompanyar l'Ajuntament de veure com ens podrien gastar menys diners si actuéssim de caràcter preventiu.
David, jo no sé si tens les dades o les coneixes o et sonen. Va un augment aquest tipus de demandes de les persones sense llarisme i de més, va un augment aquest tipus de sol·licituds?
Sí, tenim dades, tenim dades i veiem com va augmentant també la tipologia de persones que es troben en aquesta situació, la tipologia de famílies, moltes vegades són famílies monoparentals amb el que l'únic recurs és la mare, que està aguantant amb els fills, i per tant el que veiem que sí que va en augment, i també va molt en augment el temps que es passen amb aquest recurs. El que era un recurs temporal per trobar una solució estable. Aquest recurs temporal s'està allargant en el temps que ha perdut la temporalitat. Ens trobem que hi ha famílies, sobretot mares i amb nens i nenes menors d'edat, que porten 2 o 3 anys fent la vida familiar amb una habitació de pensió i d'hotel. Nosaltres diem que això no és el recurs necessari i que hauríem de buscar algun altre tipus de recursos.
I aquest augment, no sé, ara especulo, amb tu, agafat de la mà amb tu, especulo sobre tot això, pot ser un reflexe de la situació socioeconòmica de la població?
És a dir,
que augmenta la pobresa, bàsicament.
Clar, és un altre tipus de pobresa. Nosaltres estem fent ara una actuació d'ofici sobre els menjadors socials a la ciutat de Barcelona. I el que detectem, i tots els treballadors dels menjadors socials ens diuen que la característica de la gent que va al menjador social és molt diferent. És a dir, abans qui anava, fa 10 anys, al menjador social era gent que estava en situació de pobresa. Avui qui va al menjador social és gent que igual té lloga una habitació, està treballant, però no arriba a pagar el necessari per l'alimentació.
Senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia. Arribem a la 1 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. 4 coses i tornem de seguida per parlar de suïcidi.